Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana, avui amb un format més normal, eh? Després de dues setmanes d'aquelles que ens hem pres un format diferent, avui ja s'han acabat les festes i anem allà amb el format habitual del Ningú no és perfecte. I avui, per ser el primer programa de l'any així entre cometes, d'aquella manera, tenim l'equip de luxe aquí a l'estudi i anem a presentar ràpidament nostra encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz. Què tal, com estàs?
Molt bé, però jo no sóc de luxe, jo sóc habitual.
Per això, però ets part de l'equip de luxe.
Val.
I avui tenim alguna cosa interessant o què? Així, ràpidament.
Doncs Cameron Díaz.
Bé.
S'ha casat. Perdona.
Sí, què?
Cameron Díaz era antimatrimoni i ara està pensant de tenir fills.
Ui. Bé, després ens ho expliques. També tenim en Jacint Casademont. Mica, va, un aplaudiment, que fa dies que no te veiem aquí a l'estudi.
Sí, a la Marta no l'aplaudiu, no. I a mi sí. Va.
Sí, Marta, també un aplaudiment.
M'aplaudeixo jo, perquè això és una vergonya.
Què tenim, Jacint, aquesta setmana?
Merda.
Sí? Sí, tothom de vacances?
Tothom de vacances, no passa res. Porto dates d'estrena, coses de Spider-Man, però no... Rem força, eh? No,
res?
Res calent, això
sí.
Està rescalfat.
Oi.
A part del tràiler.
Sí. I teletransportat aquesta setmana a l'Aran Bonmatí, què tal? Bravo!
Hola, molt bona nit, molt bon dia a tothom.
És estrany, deixa'm tocar-te. Sí, està aquí. Això, els Skypes i tal. Molt bé, doncs avui farem una mica de tertúlia.
Farem una mica de tertúlia, parlarem de cinema francès, de còmics marranos.
Què?
Home, algú,
que no torni.
Algú ha de fer-ho, no?
Ja hem tingut una conversa fora de micro d'això i, en fi, ha passat aquí perquè...
El cinema en francès o cinema que hi surt un francès?
No, cinema francès, no. En francesos, per parar un tren.
Bé, nosaltres el que tenim és el concurs cada mes de Panini Comics. Preguntem en quina ciutat fictícia s'ambienta Big Hero 6 de Disney. Teniu fins al 27 de gener per contestar-nos i ens envieu la resposta al ningunoes@outlook.com. Deixeu el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu.
És Gotham?
No. Home, ha de ser algú... No, ben bé de Marvel no és, però és una ciutat que s'han inventat per aquesta pel·lícula, és veritat. Sí. Mira. La gent ja... Que la vagi a veure, que val molt la pena, que per cert tindrem en Bernat Costa al final del programa, que li ha encantat la pel·lícula, que ens explicarà què li ha semblat. I per això deixarem la part de Big Hero 6 a la recta final del programa. Maneres d'escoltar Ningú no és perfecte, a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, allà a la pàgina principal trobareu moltes maneres per escoltar-nos, com poden ser el nostre Facebook, la nostra pàgina és facebook.com/ningunoesperfecte, també a través de la nostra compte de Twitter, @ningunoes, i també les comptes habituals d'iTunes i Vox, cligueu Ningú no és perfecte i allà ens hi trobareu. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Irbat, que avui no deixem ningú a la banqueta, com altres, i tenim aquí l'alineació el luxe del programa. Per tant, comencem directes amb el programa.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas?
¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado?
Para nada. Por esa razón, hace 20 años rechacé y dije que no a Berman 4 y por eso...
¡Berman 4! ¡Usted hace Berman 4!
Si haces esto es porque te horroriza admitir, como a todos los demás, que no eres relevante. ¿Y sabes qué? ¡Es cierto!
Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera. Deberíamos haber hecho ese reality que nos ofrecieron.
Cállate.
Sabes que tengo razón.
Cállate.
¡Déjame en paz!
¿Qué pasa?
¿Qué tal si descansas un rato?
Hazme caso. Tú eres el genuino. Vamos a volver. Tú eres Birdman.
I això és Birdman, o la inesperada virtud de la ignorància, d'Alejandro González Iñárritu, amb Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Naomi Watts, Amy Ryan i Emma Stone. Primera comèdia d'Alejandro González Iñárritu, que ha liderat el nombre de nominacions dels Globus d'Or d'enguany amb un total de 7, entre els que destaquen les de millor pel·lícula de comèdia musical, actor de comèdia musical per Michael Keaton i millor guió. Birdman és una comèdia negra i el mateix tens una reflexió amarga sobre Hollywood. Regan Thompson és un actor encasellat en un antic paper de superheroi. Actualment està en hores baixes. Reagan intenta demostrar que és alguna cosa més que una vella glòria de Hollywood encapçalant una ambiciosa adaptació teatral de Broadway. Després que un dels actors principals es faci mal i hagi de ser substituït, Reagan es veurà obligat a contractar de mala gana un actor prestigiós però conflictiu. Al mateix temps haurà de trampejar problemes amb la seva xicota i coprotagonista, amb la seva filla, recent sortida de rehabilitació, i amb la seva ex. El guió té conya, perquè Keaton també va protagonitzar un superheroi, Batman, en les dues pel·lícules de Tim Burton, i actualment la seva carrera també està en hores baixes. Iñárritu ja tenia en ment algú del perfil de Keaton, que va ser una de les primeres estrelles de Hollywood en interpretar un superheroi. Keaton no va tenir problemes en mostrar-se disposat a reflectir-se en el fracàs professional. Per altra banda, la fama que té Edward Norton d'actor conflictiu és ben coneguda per tothom, així que també resulta ideal pel paper. Birdman s'ha rodat de forma en pla de seqüència trucat, pel que la tasca d'il·luminació ha hagut de ser assajada prèviament amb actors suplents i tècnicament no s'ha pogut fer segons el mètode tradicional, pel que el rodatge ha estat d'una complexitat important.
Una cosa, sí. Si va agafar en Keaton per fer de Birdman, també podria haver agafat Val Kilmer? També ha sigut Batman, està en hores baixes, però gordes.
Però Val Kilmer mai ha estat un bon actor.
Un respecte, Keaton, sí. Respect Michael Keaton.
Clar,
un respecte.
Val Kilmer, Top Gun. O sigui,
mai ha estat un bon actor, Val Kilmer, t'ho repeteixo.
A mi el que em sorprèn és que no hagi agafat a Lindsay Lohan per fer de la filla que surt de rehabilitació.
Oh,
perquè
veus?
També l'hauria
sí,
clavat bastant.
Veus? Emma Stone és massa bona nena, aquest exacte. Paper... Sí. Clar, massa bé per ella. Anem per la següent.
Tenía el mejor artillero sentado ahí. Ahora te tengo a ti. Empecé esta guerra matando alemanes en África. Ahora los mato en Alemania. Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos.
La següent estrena és Corazones de Acero, de David Ayer, amb Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, John Bernthal i Scott Eastwood. Ayer s'allunya del gènere policíac després de tres pel·lícules que personalment no m'agraden gens, Dueños de la Calle, Sin Tregua i Sabotaje, però no s'allunya de la violència, ja que Corazones de Acero s'ambienta en la Segona Guerra Mundial. L'acció del film succeeix en 24 hores, en un dia d'abril de 1945, en un moment en què els aliats intentaven esquerdar la resistència dels nazis a Europa. Don Guardadi Collier és un sergent de l'exèrcit dels Estats Units que ha perdut a un dels tripulars del tanc que comanda. Sense temps per descansar, li assignen una nova missió i per substituir el soldat mort li assignen un jove taquígraf que s'acaba d'allistar, que mai ha trepitjat la línia de foc i menys encara l'interior d'un tanc. Inicialment, Collier es mostra reticent a la seva presència perquè considera que els seus escrúpols, quan hagi de matar soldats alemanys, els pot posar en perill. Lentament, la seva relació s'anirà enfortint fins al punt que el vegi com un fill que mai ha tingut. A través de Collier i els seus companys, el jove descobrirà el malson de l'experiència al front. Un dels aspectes destacats de la pel·lícula és la fotografia, que per donar un aire onídic i de malson és emboirada i amb tons blavosos. El director David Ayer té experiència militar, ja que va servir en un submarí de la Marina dels Estats Units. Ayer, que també ha escrit el guió, s'ha documentat a fons per tal de mostrar l'autenticitat de la situació angoixant dels protagonistes i del que significava estar en un tanc.
Dissimuleu, aquí davant hi ha una espècie d'os. Deu vendre alguna cosa.
Ei, hey, hola.
Mary, bona tarda.
Vols que busquem algú que t'ajudi? I ara què penses fer?
He pensat que potser podria dormir en aquella paperera.
Així m'agrada. On anem?
Només aquesta nit.
I així com et dius?
Em dic... Oh.
Et podries posar un nom anglès?
Un nom anglès?
Paddington! Paddington?
Paddington! Oh. Perdoneu, m'agrada.
Dormirà a les golfes i vull que tots tanqueu la porta amb clau.
Oh.
També?
I tant. El Paddington és un perill per aquesta família.
Quina passada!
I això és Paddington, de Paul King, Ben Whishaw, Hawk Bunnyville, Sally Watkins, Julie Walters, Nicole Kidman i Jim Broadbent. Adaptació en imatge real d'un dels grans personatges de la literatura infantil anglesa, creat el 1958 per Michael Bond. Bond ha escrit un total de 26 contes de Paddington, l'últim, Love from Paddington, publicat l'any passat. La imatge de Paddington és molt icònica, ja que es tracta d'un nos vestit amb una trenca i un barret de pescador. El personatge... Jacint, te veig...
Trenca o tranca?
No, no li obris el micro, per dir aquestes coses. No, fora, ja, ni que sigui així. Vestit amb una trenca. En tot cas, si fos l'altre, no es podria vestir.
Què és una trenca?
És com un anorac, però que...
No és un anorac, és una jaqueta, normalment de llana, o de punt.
Com una rebeca.
Que va amb aquests botons com aquests. Exacte. Que els que porto jo.
Els teus pares, ells sabran
no,
que era una trenca els teus pares.
El meu pare em diria abans el mateix que jo.
Sí, de petits ens portaven amb trenca perquè sí. És el que hi havia. Exacte. No hi havia més.
Recordem que es tracta d'una pel·lícula infantil.
No hi havia anoracs.
El personatge és una icona de la cultura popular britànica fins al punt que existeix una escultura de bronze a l'estació de Paddington de Londres. No és la primera vegada que Paddington és adaptat, ja que existeixen tres sèries de televisió de dibuixos animats protagonitzades per l'os. Paddington és un jove os peruà apassionat per les coses britàniques que viatja fins a Londres per trobar una llar. Allà es troba sol i perdut a l'estació de Paddington. S'adona que la vida a la ciutat no és el que imaginava. No obstant, la seva situació canvia quan coneix l'agradable família Brown, que li ofereix refugi temporal. Paddington serà l'objecte de desig d'una taxidermista que el vol exhibir en un museu.
Toquen la flauta i ja està.
La flauta dolça aquella. Però els ossos peruans no?
A veure si ho entenc.
Sí.
És la història d'un peruà que se'n va a Londres i es troba una família marrón que l'adopta. És tot aquí com molt inclusiu.
És una pel·li infantil que està molt bé, a més, està
home,
molt ben feta.
Han dit que el component sexual és bastant fort. En sèrio, diuen que fan moltes bromes que van dirigir-se als pares i que...
No, no és el cas. A Paddington no hi ha aquest tipus de bromes.
És el que he llegit.
No, no, no. Jo l'he vista i t'he dit que no.
No l'has entès.
En parlarem la setmana que ve.
És una mica estrany que s'estreni passades les festes de Nadal.
S'estrenarà el dia de Reis, el dia 6.
Fa un pèl tard, potser.
Sí, però és com que suposo que hi ha hagut tant embats de pel·lícula, suposo que també aquesta bueno, la novetat, no? Distanciar-se.
La veritat és que aquí ningú sap qui és Josep Paddington, per tant, que tingui sort.
Anem per la següent. It's hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Parlem de Quédate conmigo de Michael McGowan amb James Cromwell, Genevieve Bujol, Ronan Rhys i Julie Stewart. Drama basat en fets reals que té com a pilars els seus dos veterans protagonistes principals, James Cromwell i Genevieve Bujol. Craig Morrison és un ancià proper als 90 anys, casat farà més de 60 amb Irene, que decideix construir amb les seves mans una nova casa en la seva terra per fer més fàcil la vida de la parella. Craig descobreix que si no vol que les institucions li tirin la casa a terra, ha de complir la normativa legal. Craig intenta fer les coses bé, però la burocràcia li posa cada vegada més impediments. Després que Irene caigui i depengui d'un caminador, Craig no tindrà més remei que seguir endavant passi el que passi, disposat a anar a la presó pel benestar de la seva dona.
Perquè contratar una assistenta no. Han de fer una casa nova.
Però és una història real, a més,
Sí, va, sí. Ja sabem com va això de basats en fets reals.
En realitat va fer un cobertizo per les senyes. No, era una casa, per la seu dona.
No sé si es prefereixo per Skype o aquí, Vinga, anem per la següent. I anem per l'última, Luna en Brasil, de Bruno Barreto amb Gloria Pires, Miranda Otto i Tracy Middenford. Reconstrucció de la història real de la relació entre la poeta nord-americana Elizabeth Bishop i l'arquitecta brasilera Lota Macedo Suárez, ambientada entre Brasil i Nova York. Sí, ja sin dues dones, sí.
Entre... No és el símbol que faig, de dues dones.
Ah, no? Bé, ambientada entre Brasil i Nova York en els anys 50. Malgrat una inicial incompatibilitat de caràcter, entre elles sorgirà una química especial.
O sigui, és la història de dues lesbianes que aquí no coneix ningú. Això triomfarà.
Això ho peta.
Aquesta ho petarà fort. Encara es diu això de petar-ho fort?
Sí, sí, aquí sí.
Cara. Vinga, va, anem, que no ens passi res per les notícies calentes. Ai, Justin Casamo i el seu iPad aquí en directe novament. Què tal?
S'està acabant la bateria, anem ràpid.
Sí.
A Star Wars, El despertar de la fuerza. Com sabeu, ja s'acaba la fotografia principal de la pel·lícula, però J.J. Abrams ha decidit que necessita noves escenes i per fer això necessita un fitxatge a última hora, que seria el repartiment de la mítica pel·lícula The Raid.
Què?
The Raid?
La redada, assassina.
No és broma, és, no, no és dels innocents, aquesta notícia, l'ha recuperat ara.
No, no. Perfecte. Es veu que hi haurà moltes escenes d'acció que vol incorporar.
M'ho imagino.
I ha agafat tot el repartiment dels protagonistes, però no se sap si per interpretar personatges...
Captura de moviment, no? Fa la pinta la cosa.
O també diuen que podrien donar lliçons als actors protagonistes.
A mi el que em fascina és que això sigui notícia, això sí.
Home, tu has vist la setmana de notícies que teníem?
El teu iPad està així quedant-se sense pila.
És que, però bé, en tinc una que us alegrarà la resta de la setmana. Ghost in the Shell, DreamWorks, que vol adaptar el còmic des de fa bastant de temps, havia fitxat a Margot Robbie, la protagonista de Lobo de Wall Street, però com que aquesta estarà ocupada fent de Harley Quinn a Esquadron Suïcida, ha decidit fitxar Scarlett Johansson.
Hem guanyat.
Si recordeu els crèdits finals del manga de Ghost in the Shell, la protagonista surt despullada. Esperem que mantinguin aquesta bonica tradició.
Ja sabem que no és un problema per Scarlett Johansson això.
No, només tant... si són pel·lícules independents on interpreto extraterrestres.
Exacte, de fet, si vols veure a la Scarlett Johansson despullada interpretant un personatge de ciència-ficció, ja la tens.
Per cert, ha estat una de les pel·lícules més valorades de l'any de ciència-ficció, eh?
Jo no ho entenc.
Jo tampoc ho entenc.
Per mascles.
Segur.
Quan la pel·lícula de ciència-ficció de l'any està clar que és Interstellar.
No va dir Guardianes de la Galàxia, no?
Oh,
o Chopeillos Vascos.
Molt bé, què més?
Fox ha començat a dir algunes dates d'estrena dels seus propers anys. 27 de maig del 2016, X-Men Apocalipsis.
Sí.
El 7 d'octubre de 2016, Gambito. 14 de juliol del 2017, la nova entrega del planeta, els simis. I 2 de juny de 2017, Fantastic Four 2, o sigui que...
Dos?
Un moment.
Encara no s'estrenarà la 1.
Tenen molt clar que la primera funcionarà.
Heu sentit el rumor que deien aquesta setmana que potser no s'arribava a estrenar la pel·li dels Quatre Fantàsticos?
Com Roger Corman, això sí que és una innocentada.
Que es veu que hi ha un rumor que el George Trank arribava borratxíssim en el rodatge i que ha estat una cosa bastant espantosa. Cosa que explicaria que fins ara una pel·lícula que s'estrena d'aquí 5-6 mesos no haguem vist ni una imatge, ni un pòster, ni s'hagi fet res de promoció.
Si a mi m'encarreguessin un reboot de Los Quatre Fantàsticos també arribaria borratxo a rodar, segurament.
Home, ja agafes un Johnny Storm negre, ja no són germans...
Però perquè va cremada l'entorxa humana, sí, és lògica.
Però ja. Tornant a la notícia de Ghost in the Shell, qui és el director d'això?
No se sap encara, eh?
No se sap.
No.
David Lynch, triomfaria.
Oh!
Triomfaria.
Seria brutal.
No tindrem aquesta sort.
D'una i dos.
Jo sempre dic que David Lynch té que fer un gran blockbuster que sigui l'adaptació dels ninots a Playmobil.
Brillant.
Si Transformers ho fa Michael Bay.
Home, ara
Playmobil?
Hi ha la Lego pel·lícula, doncs la Playmobil pel·lícula
de David Lynch.
David Lynch, perfecte.
I per últim, 21 de desembre de 2016, Assassin's Creed, el videojoc amb en Fassbinder. Amazing Spider-Man.
Sí, ui.
Sembla,
no sabem res encara, no?
Sembla que Sony farà la tercera amb Andrew Garfield, perquè acaba de publicar un anunci en un diari de Nova York dient que...
Però l'anunci és del novembre.
Pues acaba de sortir publicat.
Sí, és veritat,
notícies.
Jo també vaig veure aquesta notícia, però llavors vaig veure una altra que deia que l'anunci era del novembre.
I deien això, que buscaven extras per la nova pel·lícula d'Andrew Garfield a la ciutat de Nova York, gent entre 16 i 65 anys.
Bé, en tot cas, al gener, aquest mes de gener, sabrem si sí o no Sony cedeix els drets dels personatges a Marvel. Cosa que li aniria molt bé. Jo crec que és una cosa que beneficia més a Sony que no pas a Marvel.
Per què?
Perquè així Sony xuparia un percentatge de diners de totes les pel·lícules Marvel on sortís Spider-Man. D'altra banda, si va fent pel·lícules de Spider-Man ell sol, que no sap com sortirà la cosa...
Clar, així no cedeix els drets, els lloga.
Exacte. És una cessió, no és una venda. Sí, és una cessió. Cedeix els drets a canvi d'un percentatge...
No ens estriem els cabells perquè la pel·lícula Spider-Man ha sigut de les més taquilleres aquest any.
Sí.
Jo no entenc que hi ha tant de rebombori.
Jo sóc dels pocs que la pel·lícula li ha agradat.
Home, tant com... Trobo que és passable, és entretinguda.
Sí.
No és bona, però és entretinguda.
A veure, a mi el final m'agrada molt, tota la part final de la pel·lícula.
S'allarga una mica.
No, però tot lo del Duende Verde i la Gwen... Trobo que està molt bé. Potser el tema del tractament d'Electro, no, És el que més la pel·lícula...
Està molt forçada l'aparició del Duende Verde en aquesta pel·li.
Sí, sí, sí. Està forçada per no voler per introduir el tema de la Gwen Stacy, no? Això és veritat.
Ja per últim, la gran notícia de l'any, Rambo 5.
Oh, sí.
Stallone, a través de Twitter, ha confirmat que un cop acabi el rodatge de la pel·lícula Scarpa, començarà a rodar, ojo, Rambo The Last Blood.
Oh,
claro, la primera,
l'última, no sé si la vas veure.
No.
Era...
Estava bé.
Una pel·li d'acció d'abans. Sí. Rebentant caps al primer minut. Pa, pa, pa.
A veure si ho entenc. Les pel·lícules dels 90 així valen la pena o en general les critiquem? Perquè abans hem comentat
depèn
que...
Depèn de la pel·li.
Depèn.
Si surt Stallone, és bona.
És bona.
Per cert, està fent la nova de Rocky, no? Està preparant...
Sí, Creed es dirà.
Mm-hmm. Sí, sí.
Creed, no de Creed de cridar, sinó de Creed de l'Apolo.
Sí. Mm-hmm.
No de l'Apolo.
Que ell entrena 16. El seu fill, no? O una cosa
sí, el fill de l'Apolo.
Sí, sí, sí.
Que serà l'antorxa humana.
Imagina't. Tot lliga.
Sí,
ara
sí,
tot
sí,
té
sí,
sentit.
Sí.
Ara ja tot té sentit.
Ja podem tancar l'espai perfectament lligats.
Sí, 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 jo ja vaig cap a casa.
No, no, que tenim la crítica del tràiler, però després la farem més tard. Val. Avui, la crítica del tràiler. Ara el que farem és comentar una mica les pel·lícules que hem vist aquestes festes de Nadal. I saw the light fade from the sky. On the wind I held a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling. So is this day. The road is now calling, and I must away. Estem escoltant el millor moment del Hobbit, que és els crèdits finals amb aquesta cançó. Sí, sí, sí. No, no, a mi m'agrada aquesta cançó, dic seriosament, i crec que és dels millors moments de la pel·lícula.
Explorar-ho.
Quan surten els crèdits i surt aquesta cançó. Desgraciadament la pel·lícula és un trullaco. Què podem dir? A veure, no, matisem una mica. Veníem d'una primera que a mi em va agradar bastant. Potser la primera hora era excessivament llarga, però la resta de la pel·lícula estava molt bé. En quant a la segona, ja va ser un desastre absolut. Aquí Peter Jackson se li va anar l'olla del tot, va començar a posar elfes i nans i històries d'amor i allargar on no hi havia d'allargar. Teníem a Legolas reconvertit en un personatge de videojoc, saltant. Tots els defectes de la segona continuen a la tercera. Esclar, amb dues hores i mitja de pel·lícula el que fa és explicar-nos 15 pàgines del llibre.
Dues hores i mitja, que breu.
Sí, és no? Més curta que les altres. Sí, sí, sí.
El tio ha sabut concentrar una mica.
Sí. 15 pàgines, el que li quedava per adaptar. El problema és, jo que sé, per exemple, el drac mor en el pròleg de la pel·lícula. Un moment tan bo com aquest penso que hagués quedat millor en el final de la segona, perquè clar, total, si el mates als 5 minuts de pel·lícula, no sé, o ho allargues una mica i el mates a mitja pel·lícula, o el mates al final de la segona.
Certament.
Però en el pròleg, com si fos un James Bond, per entendre'ns.
O sigui, que si fas tard al cinema et perds la mort d'Smaug.
Sí.
És boníssim.
No arribes tard, no arribes tard, per això ho dic. I la resta de pel·lícula, doncs, es tracta de la batalla dels 5 exèrcits, que al llibre se'ns relata també, però se'ns relata amb 5 entre 5 i 10 pàgines, no més. I aquí, és clar, d'inventar molt, i el que fa és continuar amb lo de l'altra pel·lícula i anar fent.
Però la batalla deu ser llarguíssima, no?
Una hora pràcticament. Una hora? De batalla, sí.
Bueno, és l'anterior que va fer quan va durar, sí, ja durava mitja pel·li.
Hi ha una hora de preàmbul que té bons moments, el fet de com veiem com el rei dels nans es va transformant, li canvia la seva personalitat, no? I es va tornant més avariciós i tal, això està bé. I la part de la batalla, doncs, jo els principals efectes que hi he trobat a la pel·lícula són els efectes especials. No estan prou treballats, es nota molt la pantalla blava, es nota molt que són mentides, i no sé, hi ha faltat temps o hi han faltat diners, alguna cosa ha fallat, però els efectes especials no acaben d'estar bé. Es nota molt que no, no és com el Senyor dels Anells, que tu creies. Aquí mm-hmm. veus clarament que és mentida. I l'altra part potser seria el tema estètic, que no acaba d'estar ben aconseguit. Tu veus el rei dels elfs vestit com una mena de ren amb unes banyes enormes. Fa una mica de gràcia, és a dir, no crec que aquesta cosa impacti, no? No sé, hi ha alguns punts en quant a l'estètica no m'ha acabat d'agradar. Ara, Marta, tu també l'has vist, no sé què en tens,
sí,
a dir.
Sí, però ja fa dies, no? Perquè ja la tinc una mica oblidada.
Sí, va ser de les primeres que va arribar per Nadal.
O sigui, Marta, que et sembla una pel·lícula oblidable, no? És allò...
Bueno, la veritat és que aquesta... La segona ja em va costar. La primera tenia la seva gràcia, amb els nans cantant i aquestes coses tan pintoresques.
S'han trobat a faltar nans cantant, tal com hi ha en el llibre. Aquí no hi són, no sí, canten els nans, sí. Molt malament.
I és veritat que la part que passa a la ciutat està bé, tots fugint, la gent, no sé, té coses. I el que diu l'Ignasi dels efectes especials, el que passa és que jo sóc com una nena, llavors... A mi si em venen uns efectes que en Legolas pot saltar amb un pont que està caient, doncs jo m'ho crec i ja està.
És la manera que salta, que no t'ho creus tampoc.
Sí, sí. Home, bueno, dius, ostres, espectacular, aquest home és millor que un ninja. I clar, bueno, i llavors hi ha la batalla també té moments bonics.
Sí.
Estèticament bonics.
Home, si amb 2 hores i mitja no té collons a trobar algun moment bonic.
Sí, a mi m'agrada, per exemple, el moment que arriba l'altre líder dels nans muntat amb una mena de porc senglar. Aquell moment em va agradar.
Sí, sí, sí.
Això està bé.
I és veritat que el que a mi em va faltar potser és que el pas que va fer el rei dels nans perquè la corona el posseïa, no? L'ambició el posseeix. I el pas que fa de ser posseït a veure la llum és com bufu, saps? Molt ràpid. I no m'ho crec. Llavors aquí sí que és l'únic que diria que m'ha fallat.
A veure, la jutgem també d'aquesta manera perquè estem parlant de Peter Jackson, estem parlant de l'home que va fer el Senyor dels Anells i estem parlant d'un llibre com és el Hobbit, no? Que a veure, si fos qualsevol altra cosa, doncs podem dir, està bé, és passable i tal. Però jo crec que se li ha d'exigir més a Peter Jackson i no ha estat a l'alçada del que tenia que fer. Tot plegat, no em vaig avorrir la pel·lícula, vaig entretenir, o sigui, malgrat els seus defectes i tot, la pel·lícula és entretinguda i té bon ritme, vull dir que a les 2 hores i mitja et passen volant, però crec que se li havia d'exigir més. I Martin Freeman, repeteixo, ostres, jo crec que no hi haurà cap Bilbo millor que el que ha fet el Martin Freeman. Està excel·lent, és a dir, no sé.
És que segurament no hi haurà cap altre Bilbo i punt. No?
Pot ser.
Ja...
Remake en menys de 10 anys.
Mira, però que l'adaptin fidelment, llavors, i només amb una pel·lícula.
Perquè el Silmarillion, a veure, Jacint, l'home dels rumors, que et sembla? Tindrem Silmarillion o no tindrem?
Ara Peter Jackson ha dit que està a favor de fer més adaptacions a Tolkien, però que dintre un temps, i en canvi els descendents de Tolkien diuen que no li ven els drets ni bojos.
No m'estranya.
Del Hobbit també deien que hi havia problemes de drets i mira al final.
Va, canviem de pel·lícula i mira, si parlem del Martin Freeman, parlem de l'altre, el Benedict Cumberbatch, que l'hem vist a The Imitation Game, pel·lícula majúscula, sobretot per ell, perquè crec que fa una interpretació soberbia, és a dir, fa d'Alan Turing, la persona que va descobrir el codi de la màquina Enigma, que l'únic que va ser inventar l'ordinador, va ser el tio que va inventar els ordinadors, i amb aquest ordinador que va inventar ell va descobrir el codi Enigma, una màquina que era capaç de calcular bestialitat de números en molt poc temps, i al final ho va aconseguir i va desxifrar el codi Enigma. Marta, què t'ha semblat la pel·lícula, sobretot el Cumberbatch, que és el més positiu?
En Cumberbatch me sembla molt bé, llàstima que estigui promès, però la resta també molt bé. No sé, jo crec que tots estan molt bé i tots li donen el suport. O sigui, la pel·lícula no se suporta només amb en Cumberbatch.
No, però bàsicament jo crec que fins i tot arriba a eclipsar la resta, tant la Keira Knightley, el Charles Dance que surt...
No, jo les escenes que surten Keira Knightley i Benedict Cumberbatch són de les millors.
Sí, també estic d'acord.
Tenen molt bona química. I és una pel·lícula senzilla en la idea i, bueno, és com un thriller d'aquests a despatx, no? Que és el que ha de ser. D'escenes de la guerra no s'ensenyen, simplement doncs és això, com ell es va trencant les banyes i tots els impediments que té de les institucions militars. I a més la personalitat d'ell, que primer ser homosexual en un temps en què estava era il·legal, i després doncs que tenia una personalitat complicada, és a dir, ell veia el món d'una manera que els altres no el veien.
A mi l'única cosa que no m'ha agradat és que vagi narrada en diferents temps i que un temps interrompi l'altre. A mi la història que m'interessa realment és la de la màquina Enigma. I anys després, bueno, quan descobreixen que es descobreix públicament que és homosexual i se li fa el que li fa, trobo que està
com
molt, ho passa molt anecdòticament, molt per sobre, i no aprofundeix en aquest tema, no?
Bueno,
i queda molt...
Jo crec que tenien poc temps i la raó perquè es combinin els dos temps, que un és el passat i l'altre sí, és el present, que el present era, crec que era els anys 50, 50 i escaig, és per després justificar
ja.
El mèrit, no?
Però és d'aquelles coses que dius, potser hi entres o no hi entres, o hi entres del tot o no t'hi fiques. Te concentres només en la part de la Segona Guerra Mundial, perquè hi ha molt a explicar i queda molt així per sobre.
Jo crec que ja pots intuir bastant per on van els trets de les seves lascívies i... intimitats.
Tampoc veiem, potser...
A més, és que era molt complicat tenir... Vull dir, tenir una vida normal...
Però omet també els últims anys de la seva vida.
Emocional, sí. Bueno, omet, a veure, es va suïcidar.
Sí, però a veure, no es veu, només s'explica...
Bueno,
també
ja està bé.
També és un fet interessant, perquè es va enverinar amb una poma de cianur, que diuen que és la poma que es va inspirar a Steve Jobs per fer Apple. Mm-hmm. Sí, sí. No, sí, és així.
Home, de fet, és un...
El símbol d'Apple ve dels Beatles,
Bueno, ara això no ens atrem un debat aquí perquè...
No.
Esperarem veure la pel·lícula que...
De fet,
fa Sony.
El llibre
però és la tentació.
Sí.
Jo creia que la tentació d'Anna i Eva, la poma.
També.
Tot no,
en sèrio,
més
ho dic?
Sí, tot ha remuntat més enllà. Sí, sí.
Però Adam i Eva no es van menjar una poma, tampoc. Però bueno, és igual.
No era una poma?
De cinema.
Ai, l'Aram, sí. Ens desmuntarà totes les teories.
Canviem de pel·lícula. Passem a The Interview, que aquesta no s'ha anat als cinemes, però també en podem parlar. Que és la pel·lícula aquesta famosa que...
No en fem cap crítica.
Ah?
Que ens hackejaran...
Perdona, està en VOD, es pot comprar...
Es fotrà una bomba que...
no diguis això avui, precisament.
Sí.
Bé, és una comèdia, Seth Rogen, James Franco, comèdia gamberra, de la qual cosa t'has d'esperar el que t'has d'esperar, és a dir, hi ha hagut molt de hype amb aquesta pel·lícula per lo que ha passat... que es mostra la mort de Kim Jong-un de manera, a més, bastant èpica i ridícula al mateix temps, i ridiculitza molt el dictador, però bé, no deixa de ser la versió de Polònia que fan aquest parell de el dictador de Corea del Nord, no? A mi m'ha agradat la pel·lícula, m'ho he passat bé, jo crec que es tractava d'això, no té gaires més pretensions, i qui li vagi a buscar pues, que vagi a veure una altra cosa, perquè no és això.
El tema és, n'hi havia per tant?
No n'hi havia per tant, però entenc que no li hagi agradat a Kim Jong-un perquè queda molt ridícul.
Home, hi ha pel·lícules pitjors, Borat era molt pitjor.
Sí.
Molt més políticament incorrecte.
Sí, intenta tenir un humor semblant en aquest aspecte.
Té coses de Borat, d'en Sacha Baron Cohen, i té moments molt bons, o sigui, moments que et pixes de riure. Però bé, sí, és una d'aquestes gambarrades. A més, aquests dos, com que ja han treballat junts, ja es nota que tenen una relació molt, molt bona, i es nota en la pel·lícula.
Aquests ja estaven amb la sèrie aquella Freaks and Geeks, no? Ja estaven tots
sí,
junts.
Bueno, al cinema ja havien sortit a Superfumados també, bueno, l'última aquella, com es deia, Juerga hasta el fin.
Uns grans hits.
Busquen una excusa
per filmografia que has de tenir
fora,
a casa.
Sí. No, a mi m'ha agradat, què voleu que us digui?
Sí, és divertida.
La recomano, aquesta.
Entre Paddington i aquesta... Doncs home, hi ha una línia molt prima.
Res a veure. A veure, també volia aprofitar per recomanar, per exemple, Big Eyes, la poden recomanar? No gaire, no? Una mica d'aquella manera.
Bueno, a mi
sí,
m'ha agradat. Però passa que no és molt Tim Burton.
No,
jo diria que serà un... Encara no l'he vist, però fa una mica pinta ser una de les seves obres menors, Tot i que s'ha buscat la gent amb la que va col·laborar per fer Ed Wood,
sí,
no sembla que faci massa bona pinta.
No, està bé la pel·lícula. El que passa que dius, el segell Tim Burton no hi és. És a dir, pot ser dirigida per Tim Burton com per qualsevol altre, no?
Li falta el món oníric, li falta aquelles fantasia.
A mi la millor pel·lícula de Tim Burton és Ed Wood.
Sí,
però, és la que més m'agrada.
Però és molt Tim Burton, aquella pel·lícula.
Sí, clar, aquesta no l'he vist, però vull clar, dir, i aquella no hi ha gens de fantasia ni ciència-ficció.
No,
ni...
però aquí la veus i no, fins i tot aquesta estètica que té ell tampoc hi és. Sí que és cert que està plena de colors, la pel·lícula juga molt amb la fotografia, intenta assimilar la imatge de la fotografia amb quadres, però... no es nota l'estil de Tim Burton. Tot i així, la pel·lícula està molt bé, vull dir, l'Amy Adams també està estupenda i el Christoph Waltz està odiós.
Odiós.
Com sempre.
Sí, dius, sí. No, però és que surt al cine i com el veig, aquest tio pel carrer li foto dos, hòsties, perquè és que...
No, ja ha fet papers més... A Malditos Bastardos no estava odiós.
Ja, però té una...
No estava odiós. Home, a Malditos Bastardos. No. Sí, era el tio més angoniós que...
Sí, però d'aquells dolents que li agafes
puta,
una mica...
Sí, carinyo.
En canvi, aquí no li agafes carinyo. Aquí l'odies. Ja està. Ha tingut una dona allà maltractada psicològicament durant més de 10 anys i veus que el tio continua, no? Tot i així, dius, no la vols deixar en pau?
Helena Bonham Carter...
Aquí hi ha alguna cosa al darrere. Bé, nosaltres també voldríem fer alguna recomanació.
Vinga,
no?
Va,
jo he anat a
vinga.
Veure una pel·lícula francesa.
Sí, el que has dit, que volies parlar de cinema francès.
Jo vull parlar de cinema francès. He anat a veure Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto? O Dios mío, ¿cómo nos hemos metido
en este vergenado? Dios mío, ¿qué te hemos hecho?
¿Qué te hemos hecho para merecer esto que he hecho yo?
¿Y qué tal? ¿Qué tal?
Dios mío, etcétera, deixem-ho així. Què és la versió francesa del nostre Ocho apellidos vascos?
Ah, que raro.
On una parella de francesos benestants tenen quatre filles i la primera se'ls casa amb un musulmà, la segona amb un jueu i la tercera amb un xino.
Déu meu, pobretes.
I han d'esperar a veure què passa amb la quarta, per la que tenen esperances. Però no. I des d'aquí podem... Bé, és d'aquelles comèdies que es poden anar a veure en família, saps? Allò que, que potser has tingut un sopar de Nadal una mica tens i que lo que hizo tu cuñado a mi suegra, no sé què.
Tant de bo la gent sortís de casa els dies aquests de dinars i coses.
Exacte.
No surten de casa ni...
Te'ls pots endur després a veure aquesta del Dios mío, etcètera, i és de bon rotllo. Perquè te'n pots enriure dels problemes dels altres, per dir-ho així. És una comèdia sobre... sobre les races i els canvis a la societat i els nous temps i aquestes coses on tothom s'ho pot agafar més o menys a cachondeo.
Tu, Jacint, has vist alguna cosa aquests dies?
No, coses antigues que he recuperat. No, per Nadal no faig vida.
No fas vida.
Anem a quines, mengem i ja està.
Bueno,
a l'Alt Empordà no hi ha més.
Una altra manera. Vinga, Marta, anem per les teves xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Doncs quan vulguis, marxa.
Doncs vinga, som-hi. Cameron Díaz. He tret aquesta notícia d'una font molt fiable, que és el Mundo.
Ui, Today, ja podem plegar.
Today. Mundo Today.
No, l'altre és pitjor, eh?
Bueno, sí,
el que no és Today...
No, el Mundo normal, eh?
Hmm.
El Today i el de...
Normal, l'ha qualificat de normal.
De normal en té poc.
En fi, que la Cameron Díaz, que s'ha casat per fi, una actriu que era una de les solteres més cotitzades de Hollywood, bueno, en Jacint no li agrada, no. Però bé, sí que ha tingut el seu què durant molts anys.
El 92 al 94 va estar bona, llavors...
Bueno, jo crec que es conserva prou bé. Cameron Díaz, de 42 anys, s'ha casat en el jardí de casa seva amb 90 convidats, una boda, un casament molt íntim de familiars i amics, amb Benji Madden, de 35 anys, el líder del grup Good Charlotte, amb qui es veu que va tenir un flatxasso d'aquells inoblidables.
Qui són aquests dels Good Charlotte?
És un grup punk, sí. És un grup punk que va sortir fa cosa de 8 anys o així, ara estan en hores baixes i van de rebels, però són uns penguts.
Bueno, és en Jacina, tampoc.
Sí, les seves opinions
porten
les ha de agafar.
Porten tatuatges amb creus aquí, es pinten els ulls...
Però com tots, no?
És, mena, però van de rebels i no.
No? No. Bueno, s'ha casat amb la Cameron Díaz, molt rebel, no pot ser?
Això, exacte. Són niñacos.
En realitat ha de ser molt i molt romàntic perquè l'ha pogut convèncer. En fi, que estan molt i molt feliços.
El que passa és que porta una trenca de nassos, aquest home.
Ah, es porta molt ara, les trenques, un altre cop.
Sí, ara l'hivern.
Demà aniré al Zara i diré...
Vull una trenca.
Una
trenca de rebaixes.
Que m'arribi fins al genoll, si pot ser.
La d'aquell maniquí.
El maniquí negre, avui.
Bé, doncs al casament hi van assistir a Drew Barrymore, per exemple, o Nicole Richie. I amics, bueno, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, en fi, que un dia molt feliç per la Cameron. I m'agrada molt aquí el Mundo, que diu que es va deixar veure dies abans de casar-se per diversos locals a la ciutat en una actitud que feia pensar que estaven de celebració. Jo no sé què
refereix. Home, venien d'un casament, què vols?
No, dies abans.
Devien estar despedida soltera.
Clar, despedida.
On ha arribat aquest programa que citem El Mundo.
Sí, sí.
No, això la Marta, eh? Jo...
Ojo.
Però no hi ha censura, aquest programa? No hi ha,
si ho arribo a saber, la propera vegada ja revisaré els guions, eh? Això és inacceptable.
Bé, doncs anem d'una bellesa per una altra, més exòtica, Beyoncé, perquè... felicitant les tropes. És que...
No miris en Jacint, perquè no vas bé.
No hi ha prou nivell per mi.
La Beyoncé ha alegrat les tropes destinades a tropes nord-americanes.
M'imagino que
els talibans, els talibans, venga!
Seria boníssim.
A dar-lo todo.
Inxalà.
No la deixen entrar a Nord-Amèrica.
O a Corea.
O a Corea del Nord, exacte, les tropes de Corea del Nord. Amb Kim Jong-un.
Pues eren les espanyoles, és que com sou? Per què penseu en... Bueno, en fi... Escolta, segur que hi ha molts talibans que escolten la Beyoncé. Sí, una cosa no treu l'altra.
Home, si Kim Jong-un escolta Katy Perry, no?
Pues... Sí.
En fi, doncs, que els ha alegrat amb poca roba i amb el seu nou vídeo On The Run, amb el seu...
El s'ha animat ficant-li un vídeo.
Sí.
O sigui, no ha ballat ella, ha ficat un vídeo.
No, home, vídeo... ella, el seu vídeo nou, el seu tema nou, On The Run, amb el Jay-Z.
I el vídeo es diu En La Corrida.
Com?
Per tant, no? On The Run, En La Corrida.
Sí, sí, sí.
Jo he pogut veure una mica el vídeo de les tropes nord-americanes. A més, la Beyoncé els ha dedicat un...
Avui posaré un parental advisor abans de començar el programa, perquè això...
Però per què ens convida? Que jo ja no mai ho entès.
Avui la Marta t'aviso, et quedaràs amb la meitat del guió, eh?
Sí, perquè... ja ho estic veient. Encara estic per la Beyoncé.
Uns 5 minuts tallem, vull dir.
Bé, doncs, que jo que he vist que les tropes són molt i molt i molt joves, eh? Molt. Terroríficament joves, eh? Vull dir que, en fi, estaven tots allà animant l'avion, sí. Era per vídeo, eh? Una mena de sala així de discoteca. I bé, molt, molt bonic. Molt, la veritat és que els ha servit perquè estaven molt animats. I ara una anècdota curiosa. En Jimmy Fallon, sabeu qui és?
Sí.
El presentador de Tonight Show, que abans era el Saturday Night Live. Havia estat fa molts anys, eh?
Sí, però...
Quan era el presentador de Saturday Night Live, al principi dels 2000... que ja ningú se'n recorda, en Jacint, per exemple, anava amb bolquers. Doncs...
Clar, jo vaig créixer als 80.
Clar.
El que no sabeu és que encara em porta.
És per altres temes.
Doncs es veu que tenien un amic comú, la Nicole Kidman i ell, un tan ric, un tal ric, que els va voler presentar. I la Nicole Kidman va anar a l'apartament de Nova York d'en Jimmy Fallon, perquè es veu que a la Nicole Kidman li agradava en Jimmy Fallon.
Perquè em fa riure...
I va dir, ostres, és la meva oportunitat. I es veu que quan va arribar a l'apartament, no sé si veia una festa així, és molt íntima i tal, va arribar ella i li va oferir formatge brie i unes patates. I es veu que es va posar un videojoc i va pensar, quin desastre, no li interesso per res. I a tot això ha sortit ara. O sigui, ara la Nicole Kidman s'ha sincerat amb el programa amb en Jimmy Fallon en directe.
Li ha dit, vaig preparar jo una...
Hi ha un vídeo molt bonic.
Sopar amb espelmes i no vas fer ni cas.
I molt divertit. Ella confessant-li que se sentia atreta per ell i ell, bueno, al·lucinat, horroritzat, vermell de vergonya, perquè és que no va entendre ni una de les senyals de la Nicole Kidman.
Homes.
És que li has de dir clar, pobret.
Sí.
I ara, clar, tots dos casats amb mainedats, cadascú amb la seva parella, i va, fa molt de riure el vídeo, està molt bé.
Ens ho mirarem.
I què més? Jessica Lange, que, mira, li tiren piropos pel... floretes pel carrer. No pas que perquè la dona, a banda que es conserva bé, però no perquè com està, sí, sinó per el personatge que interpreta a la sèrie American Horror Story.
Quin cada... d'ells? Perquè, clar, cada temporada...
La Supreme? Tu que mires aquestes
coses. La Bruixa Suprema, la Bruixa Suprema, la de la tercera temporada.
Sí, la tercera. Es veu que passava pel carrer i un grup de nois i noies la van veure i van dir, ostres...
Bruja!
Si és la Supreme! I a ella li agrada molt que la reconeguin pel seu paper a American Horror Story.
Doncs que no la deixi.
Ah, que la vol deixar?
Sí, però que no li agrada treballar.
Bueno, és que home, hi ha molts calés que deu tenir i ja, tampoc ja, té necessitat. Però, ostres,
que...
I res, i només faré titulars. Qui feia de dona d'en Bill Cosby a la sèrie del show de Bill Cosby, la Felicia Rashad, ha sortit en defensa de l'actor. Ja sabeu que està passant una mala època amb totes les acusacions d'assetjament sexual. Em porta a dues dones diferents. Aquí diu que va, bueno, forçar i quan eren fins i tot alguna menor d'edat i tal. I ella ha dit que tot això és un, bueno, és com un crim orquestrat per derrocar un llegat cultural que ha deixat en Bill Cosby. Molt important.
Sona...
culturalment.
No sé què dir.
No sé.
La següent, titular.
En fi. Ell té 77 anys, ja, i ella creu que la volen apartar de la tele d'aquesta manera.
Això és com Jordi Pujol. Bàrbara. Arriba l'edat, sí. I, escolta, descobrim aquí...
En fi, què més? Jennifer Aniston, que desvella un dels seus més grans temors, i és posar-se sota l'aigua.
Guarra, sentiu a casa meu.
Perquè s'ha dit d'estar al pentinat.
M'ha dit
dutxar-se, o...
submergir-se.
Submergir-se.
Home, a mi també em fa por.
Ah, doncs mira.
A més, ara ja us haig de dir que els actors i actrius de Hollywood es porten no rentar-se el
sí,
cap.
Sí, ho trobo molt bé.
Quina és aquesta marranada?
Ràpid...
Sí, sí, aquesta. Sí, es posa de moda. No sé si és per causes ecològiques, per allò de no gastar.
Ai, mira,
Jennifer Aniston no crec que sigui el cas, perquè porta una melena molt ben cuidada. I es veu que l'última pel·lícula que ha protagonitzat, que es diu Cake, en què ella fa d'una dona...
Cake, pastís.
Vale.
Ella fa d'una dona una mica demacrada, va patir un accident i ara està, com es diu, és addicta als antiinflamatoris. Doncs es veu que li fan una teràpia d'aigua i clar, ella ho va passar una mica malament, la Jennifer Aniston, que per cert s'ha engreixat per aquesta pel·lícula.
Què?
Sí, sí, això sí que és notícia.
Ja no hi anirem.
No, en guard.
I una última, Marta, ràpidament.
Doncs que Brad Pitt i Angelina Jolie viatgen aquest mes al Vaticà per trobar-se amb el papa de Roma.
Doncs bon voyage, que s'ho passen molt bé aquest parell.
Ai, en Bradley Cooper per les noies, o sí? Nois que us agradin els nois. Que ara que ha fet els 40 surt de la revista la WH Magazine i surt guapíssim, quasi despullat i bé, molt guapo.
Però ja és calvo del tot o no? Que és el que em preocupa.
No.
Bradley Cooper està perdent pèl.
Joder, a les últimes pel·lícules que estan tapant com poden, però és com en Ralph Fiennes, que ole, ole, ole.
Molt bé, doncs abans de tenir l'home que té molts de pèls, que és en Bernat Costa, fem la crítica del tràiler.
Vinga!
Anem a escoltar El Hombre Hormiga ràpidament.
Scott, I've been watching you for a while now. You're different. Now, don't let anyone tell you that you have nothing to offer.
I el penjarem al tràiler que la gent el pugui veure. Aquest que escoltàvem era com Michael Douglas explicava el protagonista de la pel·lícula, Michael Douglas, que és Hank Pym, explica l'Hombre Hormiga, l'Scott...
Lang.
Scott Lang, exacte. Que li ha de transmetre el llegat de ser l'Hombre Hormiga, no? I li pinta així molt grandiloquent, molt... I al final hi ha una conya que una mica crec que és el que serà la pel·lícula, que no deixarà de ser una mica bastant broma, no?
A veure, parlem. Marvel sap vendre molt bé els seus productes, sap donar-los personalitat de seguida, que això fa que enganxi la gent, perquè cada personatge té la seva personalitat a la seva pel·lícula. Aquí van decidir començar fent la campanya amb una broma que ens van prendre de tot el pèl, que era emetre el teaser trailer d'aquest trailer en versió formiga. Que era tota la pantalla en blanc i al mig hi havia un quadradet que se suposava que veies el trailer. Va tenir molta gràcia, la gent va respondre molt bé. Veient el plan de conya que hi havia, emeten el trailer realment i ens trobem una pel·lícula que ens presenta una història típica tòpica amb escenes que hem vist a mil pel·lícules i que no es diferencia d'altres produccions que hem vist anteriorment en res. Que intenta fer una broma final per una mica aixecar els ànims, però...
A mi m'ha agradat. Bueno, és el joc, és un joc que te proposa el tràiler.
Sí, però
joc.
Només hi ha aquesta broma.
Sí, o sigui, perquè aquí està...
Guardianes de la Galàxia...
Aquí, sí, era molt diferent.
T'ho plantejava molt
era
bé.
Era tot una broma.
Iron Man t'ho plantejava molt bé.
Aquí t'està fent la conya de que ei, que això serà una pel·li sèria i tal, l'Hombre Hormiga, dius, hosti, no sé, i al final de no, que estem parlant de l'Hombre Hormiga, eh? I te dona la broma només al final. És un teaser. Més endavant ens arribarà un tràiler que ja una mica veurem una mica més. Però jo crec que amb les quatre imatges que hem vist és una producció Marvel Studios amb cara i ulls. Fa bona pinta, no sé a quin nivell estarà, però jo crec que volen fer una pel·lícula divertida i crec que...
Esperem que sí, però les crítiques del tràiler de moment han sigut De bé, el pitjor que he vist aquest
any. Perquè no ha acabat d'agradar la broma que han fet el teaser, però a mi sí, a mi m'ha agradat, jo no sé, m'ha fet gràcia.
Una cosa, us adoneu que tard o d'hora Marvel Studios començarà a fer merda.
En té que punxar una, i aquesta és la previsió, que sí, aquesta la que
vull punxi. Vull dir, que això sembla el mercat immobiliari espanyol. I sí, sí, tu foti més calés que els recuperaràs. No.
No sé, però...
Tard o d'hora fotran algun... Que estan fent el moment... hormiga, eh?
Sí, ja, vull però bé, ja veurem. Però el planter d'actors que hi ha són molt bons tots ells, eh? Vull dir, està molt bé tots els actors que han agafat.
No
vull
sembla
que...
rascar aquí una mica.
Ja en parlarem. De moment no defrauden. I
no
et deixo
parlar
fet...
perquè parles malament de Marvel.
No. Tampoc ho han fet amb aquesta pel·lícula que és Big Hero 6, que ha vist en Bernat i ara... ens en parlarà, que no és ben bé Marvel, però sí, és Marvel i l'ha fet Disney en dibuixos animats. I remember the nights, caught up and dreaming my goodbyes. Bernat, què tal, com estàs?
Bones, què tal, com estàs?
Benvingut, vinga, aplaudiment per en Bernat.
Merci. Que l'Aram?
Sí, sí, a l'Aram avui.
Hosti, que bé.
Sí, sí, sí. Oh,
guai.
Faltaves tu.
Pensava que ens veuríem.
Ostres, sí, si ho haguéssim vingut, hauria vingut.
Gràcies.
Però mira.
Faré veure que no he sentit res.
Vale, vale.
Vinga, va, comencem, Bernat.
Bé, no, res, comentar que és una gran pel·li, una pel·lícula gegant, bestial, no? Jo he estat mirant crítiques i he vist que molt es queixen de... Ui, nada nuevo bajo el cielo, diuen, no?
Mm-hmm.
Bueno. A veure, nou, hi ha alguna cosa nova, els personatges els trobo bastant originals dintre del que havia vist fins ara, i el robot el trobo extraordinari. És una, com t'ho diria, tota la pel·lícula és un cúmul de coses d'altres pel·lícules, jo crec. S'ha inventat tot, val? S'han fet ja moltes coses molt originals i jo crec que han fet bé de reciclar-ho tot i posar-ho tot en una sola pel·lícula.
A mi m'ha agradat molt el disseny de la pel·lícula, aquesta idea de barrejar San Francisco amb Tòquio.
Sí, amb Tòquio. Tòquio.
Sí, fa una barreja de la cultura americana amb japonesa.
Sí.
Els personatges també són com mig occidentals, mig orientals.
Funciona molt, clar. Està molt bé. Jo el que em recorda... Clar, molt rotllo manga, no? Em recorda Malakira, no? Que també és una... La veritat és que és molt americà, aquí en el fons, o sigui, l'estètica dels personatges i tal, no? Com els feia l'Otomo, saps?
Uh-huh. Sí, sí.
El seu germà és bastant Otomo, jo crec. I jo, sí. Les influències que veig aquí, a part de la porta estel·lar de Stargate, per
sí.
Atenció, spoilers, a la gent que estigui escoltant, que farem una mica de spoilers, o sigui que tapem-nos les orelles. També hi ha algú d'Iron Man, com no, Mazinger Z, Appleseed, Akira, com us he dit, tot el que és Masamune Shirou, Ghost in the Shell, també una mica, i Power Rangers pel tema dels vestits.
Ah, sí, sí, té algú Power Rangers, sí. En aquest aspecte, sí.
Sí. I a més el tipus de l'estètica que porten els nanos, el nano protagonista sobretot quan es posa l'armadura aquella,
el Hero, sí.
Sí, és igual que la pel·lícula Robots.
Uh-huh.
Aquella de 3D.
Sí, sí, sí.
Sí, i també té algo de Gigante de Hierro, el que és la relació.
Sí, molt, a mi també m'ha recordat bastant el Gigante de Hierro, la relació que hi ha entre el Hero i el Baymax. Sí, sí, té aquest punt.
Sí, 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 sí. I el que em sap molt de greu, que totes aquestes pel·lícules de robots no se'n recordin mai de... No facin un guinyo a Asimov, no? Alguna frase, jo què sé, a mi m'agradaria que se'n recordessin de Asimov, no?
Amb una mica ja ho és, no? Però el robot també està fet per curar, per protegir, no té cap malícia, té un programa sanitari, vull dir...
Sí, però no parlo de les lleis, de la robòtica.
No, això no, no. Bueno, perquè és clar...
No sé si tenen un copyright o algo, que no puguin...
No és lliure, no. Crec, que sí, sí.
Sí?
Sí.
Ah, doncs així,
sí, perquè aquesta pel·lícula de l'Antonio Banderas que s'està a punt d'estrenar, Automata, fa servir el tema de les lleis de la robòtica.
Ah, vale.
Vull dir que segur que no han pagat drets aquesta gent.
Vale, vale. Bueno, és un regal a la humanitat robòtica d'Isaac Asimov. Doncs, bueno, una altra cosa que us volia comentar també, no sé, el que ha passat avui a França. No?
Sí. Sí, sí.
Que, bueno,
l'atemptat terrorista.
Sí, no, és... a mi, bueno, ens ha afectat a tots, no? I però especialment els que estem fotuts amb això, no? Els dibuixants, que ens ha... Home, t'imagines que això passa en el jueves? O sigui, és que és, no sé...
No, és que podria arribar a passar, eh? Vull dir...
Sí, jo tinc amics del jueves, jo penso com... No sé si ells van publicar alguna...
Sí, crec que ja van rebre amenaces en algun moment per aquest tema. Sí, sí.
Sí, per això que penses, dius, hosti, és que no... Com, costa aconseguir, no?, que encara estiguem al segle XV, no?, segons aquesta gent. Semblen... Ara, és que, no sé, estan molt atreçats i l'educació que tenen aquesta gent està tan lluny del que és la realitat que, uf, que per religió facin això, no?, que es contradiguin tant a si mateixos, no?, que facin un atemptat com aquest perquè hagin fet una caricatura a un senyor profeta, que li foten una bomba a la caricatura, al turban. El turban era una bomba. I ell va i es dediquen a atemptar per queixar-se que hagin posat una bomba a la caricatura del seu d'això, no?
En el fons els estan donant la raó en els dibuixants de Charlie Hebdo.
Sí, 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 estan donant la raó, i el que és una caricatura és posar en evidència les seves mancances o les seves misèries, que són misèries el que tenen aquesta gent. I, bueno, jo, com, em sap molt de greu, però hi ha un comentari que va dir un col·lega meu una vegada, em vaig partir de riure, em va fer molta gràcia, però és que ara em ve al cap i és que li donaria la raó, i és que els radicals els haurien de matar tots, no? Però la frase és contradictòria, no? També.
Sí, sí, és contradictòria.
Contradictòria com
sí.
Són ells, com contradictori com és aquesta frase, no?
Bé, en fi.
Però, en fi.
Bé, canviem de tema ja, sí. Amb això...
Continuem amb la pel·lícula, que sí. La pel·lícula, bueno, això, que jo és molt aconsellable, i que és una pel·lícula que pels nens està molt bé perquè és una obra emocional, m'explico?
Uh-huh.
O sigui, els nens acceptaran millor les coses que puguin passar. No explicaré què passa a la pel·lícula.
Jo, és que des que John Lasseter està a Disney, Pixar ha baixat i Disney està pujant.
Sí.
És clar, vull dir, no... Hi ha alguna cosa aquí que és John Lasseter.
Sí, és que és psicològic. Són pel·lícules més psicològiques, no sé, jo crec que... per exemple, el robot, no? El robot és molt... Bueno, s'ha inventat una cosa nova que és el vermell és dolent i blanc és bo, no? O sigui, quan ell és blanc, és sí. L'àngel, no? I quan és vermell, cromàticament, doncs el dimoni és vermell, doncs ell es torna, quan és dolent es posa l'armadura aquesta i és més maligna, no? Home, això no és res original.
Bé, no és l'armadura que és vermella, però no...
Sí.
Llavors sí que se'ls hi posen els ulls vermells i...
Sí, sí, no?
O li posa el programa aquest més violent.
Això mateix, el vermell sí. Representa tot això, no? Però és això, jo trobo, però busca molt l'evidència... Però dintre de l'evidència els nens aprenen emocionalment coses que jo, ostres, ho trobo genial. Trobo que aquesta pel·li és una lliçó d'emoció.
Per cert, que no és l'única pel·lícula de robots amb estil japonès que s'ha estrenat aquest Nadal. Hem tingut també pel·lícula de Doraemon, que suposo que aquesta no l'has vist encara.
No l'he vista i vull veure-la.
Pues no està malament, està bé. És una mena de resum del que és Doraemon en una pel·lícula així feta amb animació 3D que està bé, eh? A mi em va agradar, tu. Està...
Tinc moltes ganes de veure-la, aquesta pel·lícula.
Però l'has vist amb el doblatge de
català.
En Mario Vaquerizo
no.
I l'Alaska?
No. L'he vist en doblatge català, que és de fet per dobladors professionals i no per intrusistes de la professió.
Sí, fart d'aquests intrusismes, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Es prenen el 3D de conya.
No, que no ens agrada. Però la recomanem, eh? I te recomano que l'hagis a veure, perquè està bé, a mi m'agrada, és divertida i és una mica tot l'esperit d'Doraemon resumit aquí.
És que són molt bones les pel·lis de Doraemon, eh?
Sí, sí.
Les d'animació convencional també són molt bones, les recomano molt. Sí.
Bernat, una abraçada, ho hem de deixar aquí.
Vale, una abraçada a tots, eh?
Vinga.
Fins l'altre.
Adéu. I nosaltres també ens acomiadem, deixem el programa aquí i ho fem, doncs mira, recordant d'Interview, Katy Perry i el seu Firework, que sona bé, en moments importants de la pel·lícula d'Interview, que repetim la recomanació altra vegada. Aram, ens retrobem bueno, aquest mes, si sembla bé parlem de les nominacions als Oscars.
Perfecte.
Que arribaran la setmana que ve, sembla que arriben així, dijous
molt
que
ve,
ja arriben. Jacint, ens retrobem la setmana que ve.
I tant.
Marta, tu també?
Sí, sí.
Jo mateix, l'Ignasi, m'acomiado i us deixem, ja ho he dit, amb la Katy Perry, millor companyia impossible. Ningú no és perfecte. Just on the night.